Infomixdia, amb Naomi Esteve.
El risc de caiguda dels dipòsits d'aigua de l'Hotel Continental manté tallat el trànsit del carrer Cervantes. Infomigdia d'avui dilluns 4 de juliol. Comencem per aquest titular. Com ahir dèiem, ahir els bidons que hi ha a la teulada de l'edifici van descalçar-se parcialment, abocant aigua i alguns elements estructurals. Bombers van decidir desallotjar preventivament les 5 habitacions de l'hotel i va tallar el carrer entre Sant Antoni i Moragues. No hi ha previsió de quan es podrà restablir la circulació. Sí que s'ha obert un pas pels clients de l'hotel i pels vianants a l'altre cantó de la vorera. I avui parlarem de Liderem, la plataforma juvenil que dona veu a les noves generacions. La creienca Clàudia Tarines, de fet, és la portaveu i responsable legal, una associació que va néixer el març passat i ha aconseguit crear una comunitat de més de 400 joves que volen participar en la construcció d'una societat millor. Promouen debats i networkings per expressar-se i compartir preocupacions i idees per créixer de manera personal i també professional. I les problemàtiques i amenaces de l'ecosistema marí demà a Can Saleta, una activitat que s'emmarca dins del cicle de conferències d'estiu que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric i que tindrà lloc demà a l'Auditori de Can Saleta a 8:15 amb entrada gratuïta. Anirà a càrrec del doctor Francesc Peters, científic i cap del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l'Institut de Ciències del Mar, qui farà una breu diagnosi sobre com funciona l'ecosistema marí i quines problemàtiques i amenaces té a hores d'ara. I l'Ajuntament, que presenta la cartelleria de la campanya informativa sobre l'entrada en vigor de prohibir fumar a la platja, porta per lema "Si no fumes, no et perds res. Si fumes, hi perdem tots". S'hi explica que a partir del 15 de juliol les platges de Calella estaran lliures de fum i, per tant, no es podrà encendre cap cigarreta. Calella Marxa, que ja ha presentat el llibre 60 ermites del Montnegre i el Corredor, la publicació de Joan Ferrer i Daniel Rangil, buscant més enllà d'allò que es pot copsar a simple vista i pretén que, a més de les evidències arquitectòniques de les ermites que apareixen al llibre, també es coneguin quins secrets amaguen les seves parets. I com sempre acabarem amb el temps, comencem amb la setmana amb temperatures càlides i un ambient assolellat. El mar serà intens a la costa, a més les màximes pugen i les mínimes es mantenen respecte igual que ahir. Per tant, màximes que s'apropen altra vegada als 30 graus. Som-hi, doncs, és la portada de l'informatiu i un dels fets més rellevants d'aquest cap de setmana, cap ferit en l'incident que va tenir lloc ahir al matí a l'Hotel Continental pel descalçament parcial dels dipòsits d'aigua que abasteixen l'establiment i que estan instal·lats a la teulada de l'edifici. Part del contingut va vessar sobre l'edifici annex i el carrer, on també van caure alguns elements de l'estructura, que sortosament no van enganxar ningú passant per aquell moment. Ràpidament es va avisar els serveis d'emergència, que van desallotjar preventivament 5 habitacions de l'hotel i van tallar el carrer Cervantes. Els hostes van poder tornar al cap d'unes hores, però encara no s'ha establert la circulació pel tram Sant Antoni-Moragues. Minuts abans de produir-se aquest despreniment, un grup de persones es trobava a la terrassa de l'edifici del costat preparant una barbacoa, però per sort, en el moment de l'incident, ja no hi eren. Des del cos de bombers s'assegura que l'estructura de l'edifici és segura. De fet, es pot accedir a l'establiment i també es permet el pas de persones per l'altra vorera. Només queda l'afectació en la circulació rodada. Per tant, aquest tram entre Sant Antoni i Moragues, que a hores d'ara encara està tallat. Joves decidits a fer un pas endavant per assegurar un futur millor és el propòsit que recull en el manifest de la nova plataforma Liderem, que ha nascut a Catalunya i que compta amb la presència catalanyenca dins l'equip directiu. L'advocada Clàudia Tarines és la portaveu i responsable d'aquesta associació, que va néixer el passat mes de març amb l'objectiu de crear espais de trobada, de debat i de col·laboració i ajuda mútua entre el col·lectiu juvenil implicat en la construcció d'una societat que doni resposta a les seves preocupacions aspiracions i necessitats. Es deslliguen de qualsevol tendència política i tampoc volen participar-hi, però sí que volen que les institucions els escoltin. Ara per ara han creat una comunitat de 400 joves i superen els 2.000 seguidors a les xarxes socials. Liderem és un moviment juvenil que busca incidir en la presa de decisions polítiques per assegurar un futur millor per a un col·lectiu desencantat amb la societat actual per les dificultats amb què es troben, per exemple, a nivell laboral, per emprendre o emancipar-se. La calellenca Clàudia Darinas és la portaveu de l'associació que es va presentar públicament el passat mes de març en un acte que va comptar amb la presència de la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay. En una entrevista la setmana passada a la ciutat, Darinas ha explicat que volen organitzar-se en xarxa per generar sinergies socials i professionals que els permetin potenciar les seves idees i créixer de manera professional i personal.
Liderem neix amb la voluntat no només de ficar en comú tot el potencial juvenil que tenim a Catalunya, que és moltíssim, sinó de tenir incidència en la política, aquells temes que potser ens preocupen més als joves, tals com la dificultat a la vivenda, els contractes legals, ajudar també una mica l'emprenedoria, ajudar els joves internament que desconeixen la llei o que no saben exactament què hauran de fer si emprenen un negoci, doncs intentar incentivar també tot això, promulgar els drets i deures de les persones, no només els drets, sinó també els deures. Hem de ser conscients com a societat que no només tenim drets, sinó que també tenim deures amb ella i que hem de ser responsables perquè el dia de demà el món en el que visquem sigui una mica millor.
Deixant clar que no volen ser un partit polític i, de fet, es deslliguen de qualsevol tendència, però sí busquen captar l'interès de les institucions i dels poders fàctics que se'ls tingui en compte.
No volem ser un partit polític. No volem entrar en ideologies polítiques. No volem fer partitocràcia, diguem-ne. Vetllem per drets civils de la població i, sobretot, per als drets dels joves. Som una associació que volem tenir una incisió directa a política, tant de bo el dia de demà, per somiar. Però tenim doncs, moltes associacions a Catalunya que realment se'ls escolta dintre la Generalitat de Catalunya, que els tenen en compte. Intentarem és ser una d'aquestes associacions més que tinguin cabuda dintre de la Generalitat de Catalunya, que se'ns escolti perquè tinguin clar quins són els interessos dels joves i també aportar solucions.
Durant aquest 2022, Liderem desplegarà una línia d'activitat basada en aportar coneixements a través de la formació per part d'experts i personalitats destacades. Pel moment han celebrat actes amb Enric Lacalle, president de l'Automobile de Barcelona, l'empresari i expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, l'exconseller Santi Vila, el politòleg Nacho Corredor o la presidenta d'Honor de Fidem, Maria Àngels Tejada. I treballen per consolidar-se en el territori abans de pensar en créixer fora de Catalunya.
Se'ns han ficat en contacte joves des d'Espot fins a les Terres de l'Ebre i justament ara a partir de l'octubre segurament ja començarem a créixer i a crear subgrups en les províncies per poder treballar tot això. Però sí que és veritat que hi reconec que se'ns han ficat en contacte gent de les Illes Balears, per exemple, i també gent de Madrid que veuen aquesta iniciativa comuna molt rica, però, insistim, de moment ensenyim a territori català.
Clàudia Darinas és la portaveu i responsable legal de Liderem, que presideix Tomàs Güell. Amb només 6 mesos d'activitat han aconseguit crear una comunitat de 400 joves que estan permanentment en contacte a través de grups de missatgeria i sumen més de 2.000 seguidors a xarxes socials. L'ecosistema marí, la seva evolució en els darrers 50 anys i la contaminació centrarà en la conferència que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric i que tindrà lloc demà a l'Auditori de Can Saleta a 8:15. L'entrada és gratuïta, això sí, l'aforament és limitat. Anirà a càrrec de Francesc Peter, científic i cap del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l'Institut de Ciències del Mar. De fet, el Mediterrani és un dels espais de biodiversitat marina i costanera més importants al món. Malgrat només representa el 0,7% de la superfície oceànica, amb els darrers anys, però s'ha convertit en un dels més contaminats i per deixalles marilles marines i sobretot pels microplàstics. Es calcula que el 89% d'aquesta contaminació ve de la superfície terrestre. El Mediterrani està contaminat per més de 700 tones de residus plàstics cada dia. Francesc Peters, ponent de la xerrada que organitza Amics del Patrimoni Històric, posarà llum i farà una breu diagnosi a l'estat d'un dels mars en més estat de regressió del planeta.
I en aquest sentit doncs, explicarem una mica com funciona l'ecosistema marí i quines problemàtiques i quines amenaces té, i en part això explica una mica doncs, les tendències en l'ecosistema, en la flora i en la fauna que hi tenim en els darrers 50 anys. No? Però, per exemple, en el sentit de la contaminació per aigües residuals, etc., en els últims 50 anys primer va haver-hi un increment d'aquesta contaminació i després hi ha hagut una disminució. No? I, per tant, en la qualitat de l'aigua, en la qualitat química de l'aigua, ara estem millor que fa temps. No? Això, malauradament, no és així per la majoria de resta de problemàtiques que patim en el Maresme, no? Que hi ha hagut regressions i això afecta al final la flora, la fauna i també l'ecosistema en el seu conjunt.
Peters ha fet incidència en que en els darrers 50 anys on sí que s'ha aconseguit millorar és en la qualitat química de l'aigua. La resta de problemàtiques, però, continuen ben latents i si no hi apliquem mesures urgents, avisa que les conseqüències seran irreversibles.
Conseqüència del canvi climàtic, em temo que no som a temps de frenar-les. Podem fer per això és erradicar les seves causes perquè es vagi frenant en el proper segle. No? Ara porta una inèrcia això que ens seguirem veient conseqüències encara que la nostra activitat humana es reduís dràsticament. El que passa és que si no ho fem, això encara s'està exacerbant més i això és el que està passant, no? que bàsicament, malgrat que sabem que s'està escalfant el planeta, que això té unes conseqüències gravíssimes i moltes derivacions, doncs no estem fent prou per pal·liar això. O sigui, en comptes de disminuir una mica el nostre creixement, que tampoc s'està plantejant, bàsicament, el que hauríem de fer és decréixer perquè és l'única manera que retornem una mica l'equilibri amb la natura.
La fauna s'ha reduït en quantitat per una sobreexplotació pesquera molt important a la que s'hi ha afegit un increment de la pesca recreativa. Com una de les solucions, Peters proposa plasmar un model americà que fa anys que triomfa als Estats Units, la custòdia del territori natural per part d'entitats o agrupacions.
A través d'agrupacions, associacions, etc., tinguin custòdia d'una part d'un territori. No? Quan tens custòdia d'una part del territori, el que fas és que te'l fas teu i el protegeixes davant de les mateixes agressions d'altres parts de la societat, no? I això és molt important perquè en el mar, clar, la titularitat és una mica difosa, no? És lliure, diguéssim, no? I llavors, doncs, ningú no vol explotar-lo menys que ningú. Tothom vol fer-ho al màxim i com que no hi ha la responsabilitat última de què pot passar, doncs no hi ha aquesta força motriu per cuidar-lo, no?
Justament aquest passat cap de setmana s'ha declarat l'emergència oceànica en l'acord final de la Conferència de les Nacions Unides dels Oceans, que s'ha celebrat a Lisboa. Més de 150 estats s'han compromès a protegir un 30% de les aigües marines. L'Ajuntament ja presenta la cartelleria de la campanya informativa sobre l'entrada en vigor de prohibir fumar a la platja. Porta per lema, si no fumes, no et perds res. Si fumes, hi perdem tots. S'hi explica a partir del 15 de juliol a les platges de Calella que estaran lliures de fum i que, per tant, no s'hi podrà encendre cap cigarreta. S'hi porten els dos arguments que sostenen la mesura, la de la salut pública, explicant que un entorn saludable contribueix a reduir les malalties i el de la sostenibilitat mediambiental, en tant que no hi haurà tanta contaminació a la sorra i a l'aigua del mar on acaben anant totes les borilles i els elements de plàstics que contenen. El cartell dona la informació en 5 idiomes, a banda del català, són el castellà, l'anglès, l'italià, l'alemany i el rus. Més qüestions en format breu i comarcal. Ecovidrio ha activat una nova edició de la campanya Banderes Verdes per fomentar el reciclatge dels envasos de vidres al sector de l'hostaleria, hotels i restaurants. La presentació es va fer la setmana passada a Pineda de Mar, que tornarà a participar en l'iniciativa, així com també ho faran Calella, Santa Susana o Mataró. Per facilitar a tots els hostalers la seva tasca, Ecovidrio reforçarà el nombre de contenidors i entregarà de manera gratuïta mitjans de transport de residus. Amb un equip format per gairebé 100 persones, l'entitat recorrerà un a un als establiments oferint formació ambiental i compartint coneixements sobre mesures d'economia circular entre els participants. A més, realitzarà un control dels volums d'ompliment per reforçar les rutes de recollida si és necessari. Durant l'edició del 2021, gràcies al moviment Banderes Verdes, es van recollir 31.045 tones d'envasos de vidre a les 127 localitats costaneres participants. El seu posterior reciclatge va aconseguir evitar l'emissió de 17.000 tones de gasos contaminants. Això equival a retirar 8.000 cotxes de la circulació durant l'any. I espectacular aquest cap de setmana, robatori al centre de Mataró. Uns lladres van encastar un vehicle a una botiga d'electrònica del centre de la capital maresmenca per entrar a robar, que és el que es coneix com el mètode de l'allunyatge. L'encastament va provocar destrosses a l'aparador i a part del local i va congregar alguns veïns de la zona que va ràpidament van alertar els Mossos d'Esquadra. Tal com ha publicat a Twitter la periodista Marta Vallès, els autors serien diversos assaltants encaputxats que es van plantar a la Rambla i van encastar a la botiga un dels cotxes que conduïen d'alta gamma i presumptament robat. Mossos han confirmat que tan sols el robatori es va produir a 6:15 de la matinada i que ja s'ha obert una investigació. Per la seva banda, els responsables de l'establiment continuen duent a terme el recompte dels danys i les tasques de neteja del local amb la intenció de retornar l'activitat el més aviat possible. I Tordera és un altre dels municipis que s'ha sumat conjuntament amb Calella en la defensa dels jutjats de pau. El consistori tordarenc ha aprovat una declaració institucional de defensa d'aquest òrgan judicial de proximitat i en contra del projecte de llei orgànica d'eficiència organitzativa del Servei Públic de Justícia que està tramitant al Congrés dels Diputats i que preveu l'eliminació dels jutjats de pau. En conseqüència, els 989 municipis catalans que compten amb aquest òrgan veurien eliminada la institució i els serveis que presta la ciutadania. Aquesta iniciativa legislativa preveu substituir la figura dels jutges i les jutgesses de pau per unes oficines municipals de justícia que, segons els seus detractors, no tindrien la mateixa proximitat perquè durien les seves actuacions en oficines judicials que molts municipis no en tenen. I en esports, Clàudia Pérez, jugadora del Suris Calella, ha guanyat 2 bronzes al Campionat d'Espanya Juvenil que s'està disputant a Cartagena. En competició individual, Pérez s'ha imposat a Mariona Moner i Jana Riera, dues jugadores del CAR, que són teòricament superiors, però perdut contra la bèstia negra. Ainhoa Cristóbal, en dobles, fent parella amb Jana Riera, també ha aconseguit pujar al podi. I en bitlles catalanes, l'equip de Gaserans de Sant Feliu de Buixalleu s'adjudica el segon torneig d'estiu de bitlles catalanes de Calella. La competició ha tingut lloc aquest cap de setmana al complex esportiu Tomàs Claramunt i ha constatat 2 partides amb un total de 18 tirades en la que hi han participat un total de 8 equips. El segon i el tercer lloc se l'han quedat equips locals, Barri de Pequín i Calella Marxa Torretes. Per aquest ordre, per darrere, Calella Marxa Far, Villaires de Fogars i Villalles de Fogars A, Mallorquines de Sils i l'Espai Caixa de Calella. Pel que fa a la competició individual, el trofeu femení ha estat per la tiradora del Gaserans, Enriqueta Vila, i el masculí per Mario Lucero, també de l'equip de Sant Feliu de Buixalleu. El Parc del Montnegre i el Corredor és molt més que naturalesa, ja que durant segles ha estat un espai idoni per la construcció de més d'un centenar d'ermites. D'entre totes aquestes, els autors n'han escollit una seixantena, entre les quals s'hi troba una ermita calellenca, la capella de Sant Quirze i Santa Julita. Desafortunadament, Calella, que comptava anys enrere amb algunes d'aquestes edificacions, ha vist com la seva ubicació no va col·laborar en la seva preservació, causant que acabessin enderrocades. La publicació de Joan Ferrer i Daniel Rangil busca anar més enllà d'allò que es pot copsar a simple vista i pretén que, a més de les evidències arquitectòniques de les ermites que apareixen al llibre, també es coneguin quins secrets amaguen aquestes parets, ja que amb el pas del temps algunes van ser usades amb finalitats ben diferents, des de rituals religiosos a la celebració de plecs. A més, l'obra no es limita a fer un simple repàs a la història de 60 ermites del Montnegre i el Corredor, sinó que també ha establert un repte per a aquells que aquelles que tinguin ganes de fer excursions per la zona. Aquest desafiament consisteix a conèixer com a mínim la meitat de les ermites esmentades al llibre, és a dir, una trentena. Per cada una que sigui visitada, caldrà fer-se un selfie que acrediti que s'ha visitat aquell punt i enviar-la a Calella Marxa. Tothom qui hagi complert el repte obtindrà un obsequi que consisteix en una samarreta i un diploma commemoratiu. Aquesta proposta té com a principal objectiu fomentar el coneixement sobre la història de les diferents ermites que habiten el Parc del Montnegre i el Corredor. El llibre 60 ermites es troba ja a la venda i es pot adquirir en local de Calella Marxa de dilluns a dijous entre les 6 i les 8 del vespre. També es pot comprar enviant un correu a repteermites@gmail.com.
Neti Polit us ofereix el temps.
I ara sí, moment de conèixer la previsió meteorològica amb Quim Serra, amb el pic d'aquesta onada de calor que sembla ser que hauria d'arribar entre avui o demà. Quim Serra, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant de canvis en la situació meteorològica. Uns canvis que ens arribaran sobretot aquí a la costa entre dimecres i dijous. De moment avui continuarem amb temperatures que encara poden pujar un palet respecte a les d'ahir. Per tant, si ahir les màximes s'enfilaven cap als 30-32 graus a l'interior de la comarca, avui doncs, encara podrien arribar a superar puntualment aquests valors, però poca cosa en general. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà s'espera que tinguem també un temps tranquil, dominat pel sol al matí, més núvols a la tarda, però de moment poc importants. La temperatura comença a baixar una mica, amb vents que seran fluixos, com molt lleugerament moderats a la tarda del sector sud-sud-oest. La situació marítima també durant la tarda s'alterarà una miqueta, amb petites àrees de maror poc importants. De cara a dimecres és quan arriba aquest canvi de temps, amb un dia força tapat en conjunt i amb la possibilitat de precipitacions a qualsevol indret de la comarca, tot i que les més importants s'esperen cap al centre i cap al sud del Maresme, amb xàfecs localment de caire tempestuós que ens afectarien especialment al matí de dimecres, i després cap al vespre podríem tenir un temps més insegur altre cop amb alguns xàfecs. De cara a la jornada de dijous no acabarà de fer net, encara hi haurà aire fred i per tant creixeran nuvolades que de forma puntual podran tornar a deixar alguns xàfecs, en aquesta ocasió més probables al centre i al nord de la comarca que no pas al sud del Maresme. Tot això amb unes temperatures que dimecres baixen una mica més i dijous encara seran una mica més agradables, més baixes les temperatures, tant les màximes com les mínimes.
Neti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Neti Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93-766-0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Amb la informació meteorològica nosaltres ens acomiadem 5 minutets i arribarem a 2:15 del migdia. Nosaltres marxem, tornem demà a la 1, ja ho saben. Poden seguir informats al nostre web, que és www.radiocalellatv.cat. També recordem que hi ha un tall al carrer Cervantes entre Sant Antoni i Moragues pel despreniment d'uns dipòsits d'aigua d'un hotel. Això és tot. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la 1. Que tinguin molt bona tarda.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.